Comença la setmana d'Ipurua.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimarts amb regust a dilluns per allò de la festivitat de la salut ahir, dia en el qual s'han començat a vendre ja les primeres entrades per l'Eibar B Sabadell d'aquest diumenge. Un centenar aproximadament en les primeres hores amb les oficines de la nova Creu Alta obertes. També s'ha confirmat l'autocar de les Penyes, que sortirà a mitjanit i tindrà un cost de 40 euros. Del primer partit, pràcticament no cal ni donar-li més voltes. El Sabadell va fer el més difícil, segurament, posar-se per davant en la primera que va tenir i en una primera meitat en general prou bona, amb la intensitat com a mínim que requereix un partit de play-off i una segona part excessivament conservadora, donant-li ales al filial Ibertarra sense gairebé encadenar tres passades seguides en cap moment. Al final, l'infortuni d'un rebot en el 89 va habilitar Sarasqueta perquè un dels joves, en fitxa d'Ibar C directa, obligui ara el Sabadell a guanyar sí o sí a Ipurua si vol passar ronda. No li valdrà l'empat i gairebé millor, i que se mantengui, veient com respon l'equip quan ha d'especular. A per totes a Eibar, sabent que l'empat ens envia a la pròrroga, però obligats aleshores a fer un gol més que l'equip d'Íñigo Pérez, no és ben bé el mateix escenari que fa 14 anys, quan un empat va permetre precisament al centre d'esports ascendir, però sí que és la mateixa X a la nova Creu Alta i segur el mateix o més desplaçament massiu arlequinat, que ja comença a coure's. I això que estem encara a 118 hores del xiulet inicial.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que tenim jornada intersetmanal després del clàssic que ha sentenciat la Lliga de Primera Divisió Masculina. Avui s'enceta una nova jornada, l'antepenúltima, el Saltaló al Girona, que visita el camp del descendit Valladolid, jugant-se mitja permanència. I la tancaran dijous Espanyol i Barça, en el derbi que pot proclamar, si és que abans ja no ho fa, pel resultat del Madrid, matemàticament campió, l'equip de Hansi Flick. I a tot això, el Barcelona d'handbol ha confirmat un fitxatge. A partir de l'estiu s'incorpora el porter islandès Viktor Hallgrímsson. Aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Com dèiem, en començar, comença la setmana d'Ipurua i això implica parlar de la venda d'entrades i de repassar també una mica de l'1-1 del partit d'anada, però també tindrem waterpolo o futbol sala, entre d'altres.
Han parlat en les últimes hores...
Carlo Ancelotti ha parlat per primera vegada, ho està fent, de fet, en aquests moments, des de l'anunci oficial que el confirmava com a nou seleccionador del Brasil quan tanqui l'etapa al Real Madrid.
Des del dia 26 voy a ser l'entrenador de Brasil, però hasta el dia 26 soy... Y todavía hoy soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible.
La notícia curiosa.
Quatre, però de molt ràpides. Primer, el president del Tudelano detingut per amenaces amb arma blanca, informa el Notícies de Navarra. A més, el Marca parla de la indignació a Huelva. El president del Recre se'n va als toros amb l'equip a punt de descendir mentre el Degà perdia Marbella. Més de directius. El propietari del Nottingham Forest, Marinakis, baixa al camp, a la gespa, per discutir-se amb l'entrenador, Nuno Espíritu Santo, després d'empatar contra el Leicester i desaprofitar la punxada del Chelsea per assaltar de nou les places de Champions. I perquè no tot sigui negatiu, l'exjugador Arda Turan, ara tècnic de l'Eyüpspor turc, arriba a una entrevista postpartit amb un ram de flors per donar-li a la periodista que està esperant un fill amb les paraules «Feliç dia de la mare».
De quin partit no estarem pendents?
Del Selfoss contra el Thor, Copa Islandesa, avui a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials.
Doctor Percheles feia balanç del primer cap de setmana de play-off a segona federació, que deixa diferents curiositats. Per exemple, no ha guanyat cap tercer classificat, inclòs l'Eibar B a la nova Creu Alta, és veritat que tots jugaven fora de casa, no ha guanyat cap equip ni del grup 4 ni tampoc del grup 5, dels 10 partits, 6 van acabar amb empat, i del grup del Sabadell, a més de l'1-1 aquí, el Balears va empatar també 1-1, però a Terol, el Sant Andreu 0-0 al camp del Rayo Majadahonda, i només va guanyar justament el pitjor classificat, el cinquè, el Torrent, per 2-1, a la Unión, al segon del seu grup. I, per cert, aquest cap de setmana han pujat a segona federació el Poblense, el Castellón B, per tant, hi hauria partit contra el filial Orellut si no s'ascendeix, el Salern Puente Genil andalús, el Sámano de Cantàbria, l'Atlético Astorga de Castell i Lleó, el Mútil Vera Navarrés i el filial de Les Palmes.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la tenista Georgina Huracán Georgi.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria. 9 minuts, 14 segons per sobre de la una. Dia de descans avui en lo futbolístic. En setmana un altre cop de playoff, pensant ja en la tornada de la primera eliminatòria després de l'empat a un de l'anada. Avui, aquesta última hora futbolística, tot i que és un dimarts amb regust a dilluns. Ahir no va haver-hi programa a l'Hotel Suís. Si el Tribuna Preferent el podeu recuperar al YouTube o al Twitch de l'emissora o fins i tot al podcast a radiosabadell.fm. S'ha fet ja el post del primer partit contra l'Eibar, però avui encara parlarem una miqueta d'un, m'atreviria a dir, paper de Sabadell, del Sabadell, amb l'eliminatòria oberta, però havent d'anar a guanyar a Ipurua després d'un gol que va ser una gerra d'aigua glaçada en el 89 del filial Eibar Tarra. De seguida anem a l'aspecte futbolístic. Abans, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Hem de parlar d'entrades, hem de parlar de desplaçaments, hem de parlar de les primeres hores amb les oficines de la nova Creu Alta obertes i amb entrades disponibles per aquest Eibar B Sabadell. Allò del degoteig avui ha estat una constant, a les oficines.
Sí, recordem que hi ha una primera entrega de 800 entrades disponibles per l'afició arlequinada, que tant avui com demà és de prioritat pels socis, que a més poden comprar més d'una, recordem-ho també. I l'última xifra que ens deien, gairebé com la pel·lícula, dels Dàlmates, 101. O sigui, és en el moment d'anar a dinar, 101 entrades venudes en aquestes primeres hores, des de les 10 del matí aproximadament que s'han obert les oficines fins ara, doncs home, a aquest ritme i entenent que la tarda segurament pot ser més moguda fins i tot que el matí, per allò de que la gent per regla general té més disponibilitat per acabar de la feina i per poder-se apropar fins a l'estadi de la nova Creu Alta, el ritme s'hauria d'incrementar, però com diem, déu-n'hi-do la bona entrada que ha tingut en aquest sentit la venda d'aquests tiquets de cara a diumenge, recordem, a 20 euros cada entrada de les que disposen avui i demà, insistim, els socis. A partir de dijous, recordem ja que serà venda oberta per la resta d'aficionats que vulguin estar diumenge i Purua per veure aquesta tornada de la primera eliminatòria.
Per tant, un 12,5, una vuitena part de les entrades del total que disposa el Sabadell ja han estat venudes en aquestes primeres hores. És habitual que el rush inicial sigui més gran, de la gent que no es vol perdre de cap de les maneres el partit, que siguin matiners a l'hora d'anar a comprar-les, però també és veritat que això, el fet de ser els socis primer i dos dies més tard els seguidors que no són abonats al Sabadell, doncs això pot fer també que hi hagi una empanteta després i que l'Eibar ja va avisar que no posaria excessius problemes a l'hora d'ampliar si calgués, que em sorprendria, però vaja, de moment ja són les primeres 100 venudes, doncs si calen més de 800 també posarà de la seva part l'equip guipuscoà per vendre'n més. Avui hem tingut a la Meritxell Dambrin, que la nostra estudiant en pràctiques, i al Roger Benet pels voltants de la nova Creu Alta per copsar una miqueta l'ambient d'aquestes primeres hores de la venda d'entrades de públic arlequinat a Ipurua. Et sembla, Sergi, que escoltem aquesta bateria i de seguida ho comentem?
Som-hi. Aquest cop vaig xerrar amb la família, el meu germà, la meva dona, la meva cunyada, la meva filla petita.
Anem en cotxe amb els amics, cotxe ple de 5 persones, i aleshores tenim moltes ganes de veure l'ambient del playoff, perquè clar, fa 14 anys que no podem gaudir d'un playoff. El de Marbella estàvem confinats, hem de pujar, hem de guanyar i per tant hem d'anar a guanyar a Eibar.
Jo seria anar a tocar, si no, no vull. Yo a tocar, si no hay a tocar, no. Yo me gustaría hacer un resultado...
0-2.
O 2-1, o lo que sea, pero siempre ganar. Porque empatar no nos vale.
Esperem que guanyem, és igual. Un gol més que l'Eibar ja ens serveix.
0-1 a favor del Sabadell.
Bueno, si el club pot autocar, anirà un autocar, si no, amb el meu cotxe.
Emocionalment, o sigui, el que diu el cor és amb ganes, que passarem l'eliminatòria. Ara, si analitzes fredament, bueno, pot passar de tot. Però bueno, que passarem l'eliminatòria i ja està.
Per tant, Sergi, home, m'imagino que si no, no les comprarien directament, però optimisme en l'afició, malgrat el partit de diumenge.
Sí, hi ha cert optimisme, sobretot perquè el Sabadell en el còmput general del partit no va demostrar ser superior a l'Eibar B, i agafaria la lectura a la inversa. Tampoc va demostrar ser inferior. Per tant, ara mateix, si hi ha una de les eliminatòries que pugui estar... Evidentment no al 50%, després ja ho analitzarem, com deies, des del capítol estrictament esportiu, però sí amb un punt d'imprevisió de pensar que el Sabadell, si fa la feina com l'ha fet en algun dels compromisos d'aquesta temporada, el més recent segurament al qual ens podem agafar és el de Paterna d'ara fa una setmana, d'ara 10 dies aproximadament, podria, ha de tenir les seves opcions de classificar-se. I suposo que això és el que es vol aferrar al gruix dels socis que avui s'han apropat de moment ja fins a les oficines.
Mira, tuit de fa un minut del Sabadell. Venudes les primeres 100 entrades per Ipurua. Aconseguiu la vostra i no us perdeu la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens. Recordeu que les oficines estaran obertes de 10 a 2, per tant, queden 45 minuts en el torn de matí, i de 4 a 8 del vespre fins divendres. Per tant, data límit, divendres. Ja que estem en el capítol social, Sergi, ara deies el tema de Mestalla, estava pensant, és que clar, el sorteig de les 75 de Paterna, ara ja estem per sobre d'aquesta xifra, o sigui, el suport ja serà més gran que el que va tenir l'equip de Movilla ara fa 10 dies mal comptats a Terres Valencianes. Autocar, ho comentàvem ja en el Sabadell en joc, diria, de memòria, en el mateix partit contra l'Eibar B, i ahir també en el Tribuna Preferent. Van coneixent-se ja els detalls definitius d'aquest autocar, que sí que hi haurà.
Sí, sí que hi haurà, organitzat per les penyes, ja ho vam recordar des d'un primer moment, està garantit aquest primer autocar, perquè és gairebé segur que les 60 i escaig places s'exhauriran, i molt em temo que serà més d'hora que tard, però bé, en tot cas, tampoc per anticipar-nos. El que sabem segur és el preu, 40 euros. Entrada a banda, és a dir, el pack total serien uns 60 euros, comptant l'entrada per ser-hi a les graderies d'Ipurua, i que l'autocar sortirà des d'un minut abans de la mitjanit, des de les 23:59, per allò de la legalitat, ben entesa.
Jo m'imagino també per evitar confusions, no? Allò de 12 de la nit a quan, a veure...
No fos cas que algú també s'ho agafi al peu de la lletra, però en tot cas, des d'un minut abans de la mitjanit hi ha aquesta sortida. Per tant, arribarà Ibar ben entrat al matí, sense massa marge per fer turisme. Si algú tenia previst donar-se un vol per Ibar o les seves poblacions veïnes, la veritat és que ho tindrà una mica complicat. Viatge d'anar i tornada, evidentment, en el dia, tan bon punt acabi el partit, que és previst a les 12 del migdia, per tant, amb pròrroga inclosa, si hi existís, no ens aniríem gaire més tard de les 3, però en tot cas, l'autocar, tan bon punt acabi aquest partit, Adri, enfilarà ja de baixada un altre cop cap a Sabadell, després d'haver sortit, com diem, des de la mitjanit anterior, una palliceta, però bé, si acaba amb felicitat, la veritat és que sempre es dona per ben invertit un càstig físic com aquest.
Sí, jo recordo una d'aquestes per anar a Mieres, que eren més quilòmetres encara, i va ser el mateix, anar de nit i tornar de nit en aquell cas també, i la veritat és que, mira, al final va ser amb una alegria i els quilòmetres són més lleugers. Igual que diem el tema de les 800 entrades ampliables i que aquí no ha d'haver-hi molt problema per si la gent va més tard a l'hora de comprar-les, en el tema de l'autocar sí que caldria una mica de celeritat per si de cas, perquè ja comentàveu que hi havia problemes per poder tenir una flota més gran d'autocars per aquest desplaçament.
Sí, 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 de fet, a hores d'ara asseguren un únic autocar. La possibilitat que ens apuntaven a nosaltres el diumenge era que hi hagués dos, però que difícilment es podria arribar, en cas que fos necessari, com a mínim, a un preu tan arreglat, que hi hagués un tercer autocar. Per tant, no vull dir que no hi hagi disponibilitat d'autocars, perquè segur que autocars podríem arribar a trobar-ne, però el que pot passar és que les empreses, en aquest cas responsables dels viatges, ja no ho posin a un preu que pugui ajustar-se tant als 40 euros que, com diem, és el que val, el que costa a hores d'ara el bitllet pels que siguin més ràpids a l'hora de reservar aquest autocar, que aquest segur sortirà ja cap a Ipurua, cap a Ibar.
I la bomba que vau deixar caure ahir al Tribuna Preferent, cap al final del programa, per si algú està a mig veure el programa encara, tindrem televisió, però serà a través de Twitch, del Twitch de Ràdio Sabadell.
Sí, sí, sí. Tots aquells que no puguin ser o no vulguin ser a Ipurua o que per circumstàncies s'hagin de quedar aquí a casa, doncs que ho sàpiguen, que el partit es podrà seguir, com sempre, a l'antena, en directe, a Ràdio Sabadell, però aquesta vegada, i com dius, com ahir ja apuntàvem, a més al canal de Twitch de la ràdio, que també es podrà veure. Per tant, no hi ha excusa, tant pels que siguin més atrevits a l'hora d'agafar allò carretera i manta i anar cap a Ibar, doncs benvinguts, allà ens hi trobarem, i els que per la raó que sigui no puguin anar, que sàpiguen que ho tindran fàcil. De fet, després t'ho recordaré, Adri, però hem posat en marxa, o posarem en marxa, i ja ho dic ara, una mini campanyeta perquè la gent ens digui des d'on veurà el partit, perquè ja ens costen diferents penyes que s'estan organitzant per en les seves seus, més oficials o no tan oficials, reunir-se i veure el partit tots de manera conjunta. Segur que familiars a casa seva també queden per veure el partit. En tot cas, que ens ho facin saber i diumenge ja els hi demanarem que ens enviïn algun vídeo, alguna imatge que constati que estan veient el partit i que evidentment l'estan veient a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que a risc d'equivocar-me les pròximes hores, és ara com ara l'única via per la qual es podrà veure aquest enfrontament de tornada.
Doncs ja ho sabeu, a través de Twitter, de X, @RadioSabadell, també a través d'Instagram ens podreu escriure una piulada, un missatge directe, esports@RadioSabadell.fm, ens podeu escriure allà també per saber on i com veureu aquest partit de tornada entre l'Eibar B i el Sabadell. Bé, jo m'imagino fins i tot, Sergi, que pot servir, imagina't, de bar pels aficionats també, no? Estàs allà a Ipurua, hi ha alguna jugada polèmica, vaig al Twitch i així puc veure la repetició. O sigui que fins i tot amb això, amb el punt de delay que sempre hi ha entre estar en un estadi i veure-ho a través del canal de Twitch, encara algú el tindrà allà a la graderia, ja veuràs. Va, anem a parlar també del tema esportiu. En aquest capítol canvia poc l'escenari en quant a les baixes. Recuperarà, és cert, David Movilla, Ryan Bakayoko per aquest segon partit després de complir els dos enfrontaments de sanció del futbolista francès. Continuem en el mateix punt que ara fa 7 dies, amb Miguelete, una altra vegada allò entre cotons i a veure si arriba bé després de deixar-se l'ànima en el partit d'anada i ser el jugador més determinant del Sabadell en aquest 1-1 contra l'Eibar B. Avui dia de descans, demà tornada a la feina pel conjunt de Movilla, un equip que va deixar, no sé si dir que va deixar dubtes, però que sí que va acabar amb un mal regust. I ho focalitzo sobretot a la segona meitat. La primera tampoc és que fos per tirar coets, però es va competir molt bé, es va posar per davant el Sabadell en la primera que va tenir, amb un penal precisament forçat per Miguelete, però ostres, és que la segona va ser com tirar-li, no sé, un litre d'aigua al vi.
Jo, a risc d'entrar en matisos, és evident que la primera vaig veure el Sabadell superior a l'Ibar B, no vaig veure resposta per part del conjunt ibertarra, o no van saber, i el Sabadell no el va deixar. Per contra, com dius, la segona meitat sí que em va deixar un punt de desencís de l'actitud i de la idea, com a mínim la que es va plasmar. I ho dèiem ahir també a la tertúlia del Tribuna Preferent, no sabem quina directriu es va donar o no es va donar, però en tot cas la que va acabar-se realitzant i executant va deixar aquesta sensació de desencís pel que havíem vist en els primers 45 minuts. Després et parlo de Miguelete, que evidentment va ser un dels protagonistes del partit, pel que va fer i pel dubte que ha generat un altre cop de cara a aquest partit de tornada. Però abans anem amb algunes de les reaccions de David Movilla amb aquest cop dur que toca pair, que ha de pair al vestidor per revertir-se des de ja, pensant en aquesta tornada, com diem, de diumenge a Ipurua davant el filial de la Societat Deportiva Eibar. I per Ipurua, doncs, segons Movilla, això, una nova oportunitat, i que si alguna cosa ha demostrat aquesta temporada l'equip, malauradament ho ha hagut de demostrar en més d'una i de dues i de tres ocasions, és que s'ha construït a base de cops i també s'ha construït a base d'aixecar-se cada vegada que ha hagut d'encaixar o que ha rebut un d'aquests cops.
Creo que la oportunidad la tenemos en Ipurua a 90 minutos o a 120 y evidentemente tenemos la decepción por ese gol, el golpe, pero este equipo ha recibido muchos golpes este año y siempre se ha levantado y nos vamos a levantar una vez más. No cabe duda que que enfrente teníamos un buen equipo y bueno, pues vamos a tener que hacer un partido todavía mejor que del que hemos hecho hoy.
És evident, Sergi, que aquest equip s'ha aixecat dels cops. També et dic, dona la sensació que és que els necessita per reaccionar. Hi ha moments de la pel·lícula que penses, ostres, és que quan tens el guió de partit allà on el vols, al Sabadell li va mancar un punt de personalitat de tenir-la una mica més i de no encaixar aquest nou cop, perquè el partit estava controlat. Al descans l'Eibar bé ni havia xutat directament a porteria, i això que tenia una mica més la pilota que no pas el Sabadell. Però la segona, jo no sé si va ser la por a perdre el que ja tenies a la butxaca, que era un avantatge momentani, si va ser posar massa l'èmfasi a no encaixar i això va portar l'equip a anar massa enrere o a tenir massa poc la pilota, però insisteixo, que la sensació que dona aquest Sabadell 24-25 és que s'aixeca dels cops, però que en rep massa, també.
Sí, i que gairebé necessita veure's contra les cordes per acabar de donar una versió bona, que quan té la possibilitat, i a més ho recordem, ara pensa en l'etapa de David Català i fins i tot i principi de Movilla, quan tenies la sensació de poder-te reenganxar un altre cop, sempre fallaves.
Sí, fallava, o Terrassa.
Tothom fallava, però també fallaves tu.
Sí, sí.
I tenies aquesta sensació d'oportunitat desaprofitada quan vas tenir fins i tot el lideratge i l'opció de marxar-te un cert avantatge. Però bé, és igual. Ara ja tampoc cal anar tan enrere. Més enllà d'això, i més enllà d'aquestes ganes i la intenció de refer-se del cop, d'aquest 1-1 d'última hora, encaixat en el 89, lectura positiva per David Movilla, i és gairebé una teoria que porto defensant des del mateix diumenge. Com s'ha d'anar a guanyar, doncs això, només s'ha de pensar en guanyar. No hi ha cap altra opció que no passi per la victòria. Per tant, pocs dubtes.
Malo, evidentemente, malo. Es evidente que cuando encajas gol en 89, pues se te queda mal cuerpo y bueno, pues evidentemente no satisfecho con el resultado, pero sí teníamos claro que teníamos que ir a Ipurú a ganar y vamos a ir a ganar y vamos a ir a ganar.
Doncs, li ha faltat repetir una quarta vegada i guanyarem i ja està. I de fet deia que tenia molt clar com s'havia de fer per guanyar aquest partit a Ipurua. És que ja no és ni tan sols la sensació de com li costa al Sabadell de conservar un avantatge o un marcador favorable. Si és que no és això, és el tema de no tenim molt per la mà especular. O sigui, no ens va massa bé el tema d'especular. Per tant, jo no diré, perquè seria una absurditat, com dèiem avui al Notícies Matí amb la Mireia Sanz, no diré que el gol de l'Eibar B li ha fet un favor al Sabadell. Tu sí?
Ahir ho debatíem, amb l'amic Vicenç i amb el Lluís Pacheco, entre l'1-0 i aquest empat...
Tu prefereixes l'1-1, eh?
Amb aquest equip sí, no ho dono per dolent. Mira què et dic. No sé, preferir-ho no, però no ho dono per dolent. Insisteixo, i ho vaig dir ahir i ho recalco, Amb aquest equip i amb el que m'ha demostrat aquest equip aquesta temporada. És que me'ls veig especulant amb un 1-0 i encaixant en el 70 o el 80.
Sí, sí, i aquí dubtes.
I sense, i sense reacció.
Sí, sí, sí.
Per tant, prefereixo que no hi hagi motius per reaccionar, sinó que ja els tinguis de sortida. Però bé, és una opinió personal que no va enlloc.
Com a mínim, per esperonar els ànims, sí que el gol de Sarasqueta va servir perquè, òbviament, potser ara estaríem parlant d'un altre context. No sé si canviaria molt poc o res les xifres de venda d'entrades amb un 1-0 respecte a un 1-1, si més gent s'engrescaria perquè ho veuria més a tocar que no pas amb un 1-1, si la gent hi creu menys després d'aquest gol a última hora de l'Eibar B. Li van preguntar, de fet, fins i tot a Movilla i no ho va voler entrar. De fet, va dir literalment... voleu el titular fàcil i no el tindreu, però li preguntava, ostres, ja no en el terreny matemàtic, sinó en el de les sensacions. Hem vist ja la meitat de l'eliminatòria, hem vist el primer partit, hem vist ja cara a cara un equip i l'altre. Després del que acabem de veure, quin tant % d'opcions tenim de passar sabent que hem d'anar allà a guanyar sí o sí?
Doncs, com dius, no va voler contestar aquesta pregunta com a tal, però sí que va deixar clar que és evident, és una eliminatòria que jo diria que en cap moment ha estat el 50% de probabilitat, és a dir, sempre hi ha aquest petit matís de que l'Eibar tenia un cert avantatge per allò d'haver quedat millor classificat. Ara és obvi que no està al 50%, sobretot perquè recordem que el Sabadell, insistim, no li val ni l'empat. En cas d'empatar l'eliminatòria s'aniria a la pròrroga i en cas que la pròrroga continués empatada, l'eliminatòria seria per l'Eibar. Per tant,
Els números són evidents, no hi ha més història, però sí que ha deixat clar a David Movilla que, més enllà de no voler donar la xifra de a quin tant per cent està ara mateix aquesta eliminatòria entre l'Eibar B i el Sabadell, ell té clar que només que hi hagués un 1% de possibilitats de passar, es lluitaria fins al final i es presentaria a batalla fins a l'últim segon.
Evidentemente les vale el empate, por lo tanto tienen, no sé cuántas probabilidades tienen, no sé calcular el porcentaje, pero si alguien me dijera, no lo estoy diciendo yo, que hay un 1%, vamos a poner todo para que pase y se dé ese 1%. Independientemente de las probabilidades que haya, vamos a ir con todo por cómo íbamos a ir y bueno, a dar un paso al frente. Los playoffs son esto y tenemos que coger el toro por los cuernos, que se dice, ¿no?
Doncs a partir de demà tornarà la feina a l'equip i agafarà això, el toro per les banyes, com deia ara David Movilla, per anar per aquest tant per cent, poseu-li el que vulgueu vosaltres, de possibilitats que té l'equip per l'Equinat de passar ronda a Ipurua, de guanyar allà, ja sigui en els 90 reglamentaris o en els 120 en el cas que hi hagi pròrroga. No fallarà segur l'afició, ja ho hem comentat, un centenar llarg ja d'entrades venudes en les primeres hores amb les oficines de la nova Creu Alta obertes, i de fet m'atreviria a dir que a hores d'ara queda mitja hora perquè les tanquin. Segur que hi ha gent ara mateix comprant-les i retirant-ne més. Gairebé 7.000 persones a casa, tercera millor entrada de la temporada després de Sant Andreu i sobretot el derbi contra el Terrassa, que van ser més de 9.000, i home, el desplaçament no sé quan hem de xifrar a Ipurua, però 1.400 a l'Olímpic, 1.200 al Narcís Sala, 700 al Nou Sardenya. L'afició acompanyarà l'equip, per molt que sigui aquest punt poc fiable a vegades que transmet durant tota la temporada.
Si m'hagués d'arriscar, diria que estarem més a prop del Nou Sardenya que no pas de l'Olímpic, però tant de bo algú em pugui tapar la boca i fotre un mastegot, que sigui fictici, en tot cas, que no s'ho prengui al peu de la lletra ningú. Com diem, bromes a banda, el que sí que va quedar clar és que l'equip, el vestidor en aquest cas, vam notar que tenien aquella sensació un altre cop de tenir deutes pendents amb l'afició, d'haver tornat a no estar a l'alçada del que reclamava el partit, sobretot amb aquest últim cop moral que va suposar el gol de l'Eibar B en el tram final de l'enfrontament. Malauradament, és un aspecte recurrent aquesta temporada, el fet d'haver fallat a la gent quan més afició ha vingut a donar suport, i dins d'aquest agraïment deia, d'entrada, una de les veus autoritzades, l'autor del gol, Rubén Martínez, que diumenge van notar en tot moment l'alè de la gent, el seu suport, i que han d'estar així d'entrada agraïts.
Somos conscientes, de hecho aquí se ve una foto, aunque sea en nuestro estadio, que hoy también quiero dar las gracias a la gente que ha venido, que ha habido una gran entrada. Nos han animado en todo momento, ha habido una energía muy, muy buena y estoy convencido que en el siguiente partido aún seremos más aquí en la nova Creu Alta.
I això mateix, el jugador maonès no dubta que diumenge tornaran a notar l'alè, tot i tractar-se d'un partit que juga a domicili, que juga fora de casa, i presumint en aquest cas que fins i tot, a no ser que l'afició de l'Eibar estigui al costat del seu filial per allò de ser un partit d'eliminatòria d'ascens, però tot fa preveure que fins i tot els arlequinats podrien ser a la majoria la graderia, que potser no es notarà perquè l'estadi és molt gran. A diferència de Paterna, aquí estem parlant d'un estadi amb alta capacitat, per tant, potser no es nota tant aquest suport, però el suport existirà. I, per tant, ja s'avança també, Rubén, en un altre agraïment, en aquest cas, pels que hi seran a l'altre costat donant l'alè per l'equip.
No me sorprenderá, pero como siempre, pues que se va a volcar mucha, mucha gente, y desde aquí, si hay alguno que duda, pues animarlo, porque van a ser muy importantes. Hoy lo han sido, nos han ayudado muchísimo y ojalá que allí nos ayuden también.
I t'he guardat una més del vestidor, en aquest cas d'un altre nom propi, el d'Alberto Trapero, perquè diumenge, com qui no vol la cosa, i ho vam especular en algun moment de la Transmiadri, podria haver-se tractat el de diumenge de l'últim partit aquesta temporada al Temple. Si l'equip no tira endavant aquesta eliminatòria, ja no hi haurà futbol a la nova Creu Alta fins que no torni a posar-se en marxa la temporada 25-26. Però el vestidor, ja et dic que no vol ni sentir-ne parlar d'aquest aspecte. Pel central gallec, es queda així de clar.
Ojalá que no, estoy convencido de que no, que esta afición va a vivir aquí en la nova Creu Alta una final, y estoy convencido que la vamos a sacar y que dentro de dos semanas tendremos otro partido aquí en casa para luchar por ese ascenso que todos queremos.
Volen allargar la temporada un parell de setmanes més als arlequinats amb aquest 1-1 de l'anada que obliga l'equip a guanyar a Ipurua. I amb aquest dubte, ho comentàvem abans, Sergi, Miguelete, és que clar, quan tu veus com va arribar a ser de diferencial, va treure de polleguera Jiménez, el central barceloní de l'Eibar B. Íñigo Pérez, l'entrenador, va haver de canviar el seu central dretà per l'esquerrà i després directament fumar-se'l perquè entrés un altre. I gairebé la sensació és que la benzina va durar el que li va durar el gas a Miguelete, que un cop va caure, l'equip va netar ben poc, eh?
Sí, l'equip va anar al darrere. No sé si per un factor psicològic o simplement perquè el canvi de peça va obligar també a redibuixar les intencions del Sabadell, sobretot de mig camp en endavant. En tot cas, com diem, ja ho dèiem, es va retirar amb molèsties, unes molèsties semblants a les d'ara fa una setmaneta a Paterna, que també el van obligar a ser substituït. I a diferència de la setmana passada, fins i tot és tant l'optimisme dins del cos tècnic del Sabadell i dintre dels serveis mèdics del club, que aquesta vegada no li faran ni proves. Recordem que la setmana passada sí que se li van fer proves, que van acabar descartant cap lesió greu. No hi ha previsió de que Miguelete se submeti a proves aquesta vegada. Per tant, si tot va bé, i això sí, amb un tractament conservador al llarg de tota la setmana, a partir de demà, quan l'equip torni a la feina, ha d'estar l'andalús, el de Jerez, a disposició de Movilla pel partit de tornada. Un Movilla que es mostrava satisfet per la feina, per l'hora de partit, els 60 minuts que va estar Miguelete damunt al camp, i també per l'esforç que va fer, mentre, com dius tu, li va durar la benzina o les forces.
No sé si ha sido lo mismo la semana pasada, bueno, ha estado toda la semana entre algodones y ha hecho un esfuerzo importante por llegar y lo cierto es que ha hecho 60 minutos de calidad y lo ha dado todo y así es como hay que abandonar un terreno de juego, ¿no? Cuando tu cuerpo ya te dice basta, ¿no? Y solo agradecerle, ¿no?, el esfuerzo que ha hecho por el equipo y el rendimiento que ha dado.
Es que va a ser un malson, ¿eh?, per l'Eibar B. Yo creo que la diferencia a la primera meitat entre els dos equips, tenint en compte que el partit tampoc és que fos molt, molt, molt brillant per part del Sabadell, però la diferència entre l'Eibar B i el Sabadell a la nova Creu Alta de l'1 al 47 va ser Miguelete, perquè és que els va tornar bojos, va generar faltes, targetes, un penal, un xut des de fora que li taponen, la sensació que tot el perill dels 22 homes passaven per les seves botes.
Sí, clarament va ser el jugador més desequilibrant i més determinant, com a mínim, mentre va ser damunt el terreny de joc, però només queda confiar en aquest sentit, Adri, que pugui passar una setmana tranquil·la, que pugui acabar de recuperar i que mentre la força també l'aguanti, diumenge pugui estar a disposició, com dèiem, de Movilla, però això ho començarem a veure a partir de demà. Com et deia, demà torna a la feina a l'equip, entrenament a l'estadi, a la nova Creu Alta, que és on és previst que gairebé treballin tota la setmana. Diria que tret de divendres, que anirien a Sant Oleguer, però bé, queda molts dies encara per saber si hi ha algun canvi, i tot pensant ja en aquesta tornada de la primera eliminatòria d'ascens a Primera Federació. Recordem, insistim, el partit a les 12, des de mitja hora abans, i tant a l'antena com al Twitch de Ràdio Sabadell, per on es podrà veure, per cert, el partit, i el que et deia abans, si vols ens farem molt pesats tota la setmana insistint a la gent que no ens ho diguin ara, no cal que ara ens enviïn missatges per dir jo el veuré aquí, jo el veuré allà. No. Volem que diumenge ens comencin a arribar moltes, moltes, moltes imatges, molts, molts, molts vídeos d'on es troba reunida la gent, d'on estan veient el partit, si ho estan fent sols perquè prefereixen que ningú no els molesti, si prefereixen, com feia aquell, anar a Montserrat per oblidar-se del que està passant al camp. Sí, com sigui, que la gent ens digui des d'on viu el partit, i amb tot plegat doncs ho farem amb una comunió arlequinada. I em sembla que amb sorpresa, però bé, m'ho guardo per demà. Demà et dic alguna cosa més. Ja et diré d'on pot haver-hi una concentració de gent. Ja parlarem.
No hi ha pista, d'aquí tampoc?
No m'ho deixen dir encara. Deixa que qui ho està organitzant doni el pas i nosaltres ja ho explicarem per la resta de la gent, per si algú s'hi vol animar.
Mira, deia, gol d'Urri, deia fa 4 hores. Ràdio Sabadell, un cop més, posant els mitjans perquè la ciutat pugui veure el partit. Moltes gràcies. Demà parla, per cert, Gianni Cassaro, el porter arlequinat, simplement per rematar-ho, Sergi, de la resta d'eliminatòries n'hi ha 9 més en marxa. Hem comentat abans sobretot els resultats així més destacats dels equips del grup del Sabadell. A tu què t'ha cridat més l'atenció o com les veus?
Doncs mira, m'ha cridat l'atenció que malgrat dominar clarament el partit, és cert que una estona amb inferioritat numèrica el Sant Andreu no guanyés i em va decebre la imatge com a mínim d'aquest primer partit del Rayo Majadahonda en aquesta eliminatòria. I no m'ha sorprès veure el que més o menys intuíem. És cert que l'eliminatòria, a priori, també és prou assequible, però el Numancia va ser netament superior, clarament superior al Getafe B. Com diem, primer, perquè és superior al filial del conjunt madrileny, i en segon lloc, Adri, perquè sembla que les previsions dels que en saben d'això, quan asseguren que els sorians són grans favorits, segurament l'equip més diferencial que ha d'aconseguir l'ascens, de moment, van per bona via els castellans i han fet la més que la meitat de la feina, i segurament a los pajaritos aquest cap de setmana ho acabaran de rematar.
Doncs estarem pendents de tot això, del Torrent també, que se la juga a la Unió després de guanyar 2-1 a Sant Gregorio, d'eliminatòries igualades com el Fabril 0, UCAM Múrcia 0, l'empat 1 entre el Teruel i el Balears, o el Estepona de Miguel de Ita i de Toni Cáceres, que van empatar 1-1 contra la S de Logroñés i que de fet juguen després del Sabadell, en torn de tarda relativament a prop a les Gaunes, per tant, vés a saber si hi ha expedició fins i tot a Ipurua per matar els nervis a veure l'Eibar B Sabadell primer diumenge a les 12 i després a les Gaunes aquesta tornada de la SD Logroñés Estepona. Sergi Garcés, demà més, una abraçada.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més futbol va, més centre d'esports. En aquest cas, en futbol base, arribem a l'última jornada de la Lliga Nacional Juvenil i el Sabadell depèn d'ell mateix per certificar l'ascens a la Divisió d'Honor. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri, què tal?
Com ha canviat el coloret, com ha canviat el panorama en qüestió d'una setmana? Fins i tot diríem que si ens remuntem a l'últim partit a Olímpia en qüestió de minuts, perquè 3-2 va guanyar el juvenil A del centre d'esports a l'Espanyol B, però és que va començar perdent per 0-2.
Efectivament, després de la remuntada in extremis contra l'Espanyol i l'estrepitosa derrota del Martinenc contra l'Europa per 6-0, el conjunt arlequinat li val fins i tot un empat a Sant Cugat per ascendir. Oriol Isern, el principal artífex de la remuntada, parla de la possibilitat de tornar a la màxima categoria un any després d'abandonar-la.
Ara és depenent de nosaltres mateixos i anirem amb tot i si ho podem aconseguir serà una victòria i un ascens a tot l'equip, la veritat. O sigui, és que cada jugador aporta alguna cosa i som una pinya i això és el que ens destaca, com vet ell abans. I això, anirem per totes i a veure si ho aconseguim.
A l'hora de l'inici del partit, el Sabadell sabia que el Martinenc perdia 5-0 al Nou Sardenya, tot i que el partit encara no havia acabat. Per tant, era conscient que puntuant contra l'Espanyol superaven els del Guinardó. Tot i això, la situació va torçar-se ràpidament. Al minut 24, l'Espanyol B va avançar-se a Olímpia i al mateix minut, però de la represa, van fer el segon. Ja amb tot perdut, a falta de 20 minuts pel final, Oriol Isern va carregar-se l'equip a l'espatlla i amb un hat-trick, amb un punt èpic, va capgirar el marcador. El gol de l'empat, el 85, ben curiós. Després d'una bona pressió d'Isern, el porter Pericó va llançar en llarg amb la fortuna que la pilota va impactar a la cara de l'atacant arlequinat i va acabar al fons de la xarxa. Així ho explica el protagonista.
La veritat és que, mira, des de casa sempre m'han insistit en que s'ha de córrer tot i tu has de deixar el camp, i és el que jo faig sempre i intento fer. I crec que aquest gol és de l'estil del futbol, de no deixar d'intentar-ho, que és el que jo faig, de no deixar d'intentar-ho, córrer fins al final i morir dins del camp.
I el definitiu 3-2 a la sortida d'un córner el podeu recuperar al perfil d'X de Ràdio Sabadell. Ara només falta fer els deures al Jaume Tubau, on el Sant Cugat ja no s'hi jugarà res perquè van assegurar matemàticament l'ascens fa un parell de jornades. La cita al Tubau diumenge a les 6.
Per tant, l'equip de Juanjo Roldán sap que puntuant en aquesta última jornada contra el ja ascendit Sant Cugat, el partit es convertiria en el duel entre els dos equips que pugen de la Lliga Nacional Juvenil a la Divisió d'Honor Juvenil. És veritat que el juvenil B s'ha
li ha complicat el tema a la preferent, però de retruc podria afavorir també un ascens del juvenil A, la possibilitat de recuperar no només la divisió d'honor, sinó també la Lliga Nacional. I pel que fa a la tercera federació, el filial, el Sabadell B, s'ha acomiadat de la categoria amb una nova derrota.
Així és, el filial arlequinat arribava al partit com a equip ja descendit i va tancar la temporada al camp de l'Escala, on va caure per 3-1. El gol de l'Honor Sabadellenc va arribar a l'últim minut quan l'equip empordanès ja guanyava 3-0. Júnior va ser el golejador. Amb aquestes són 4 derrotes consecutives en el tram més decisiu de la temporada i s'han quedat a 10 punts de la salvació i a 8 de la posició de descens compensat.
Gràcies, fins ara, Roche.
Adeu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Ibèria 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida, gegant en innovació.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Observa. Del 23 de maig al 14 de juny, Muixca, Camela, Henry Méndez, Doctor Prats i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Village renovat, gastronomia i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tres quarts clavats de dues. Reprenem el fil del programa. Anem a parlar del bloc poliesportiu amb l'home waterpolo de la casa, amb el Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
Mira, ara, Futbology, l'aplicació aquesta de partits, em recuperava que fa 24 anys, avui, del Nobel de Sabadell, aquell que va classificar l'equip de Pere Valentí Mora pel playoff de Sens, Burgos, Ourense...
Truquem a Genís García, o...
Sí, bon gol, va fer de cap. Mira, aquell dia... Al final ens vam quedar amb la sensació que si no l'hagués fet aquell gol, el Sabadell s'hauria classificat igualment per la derrota del Terrassa a l'Hospitalet i el Novelda també l'hauria jugat. Però bé, anem a parlar de waterpolo, que ens estem anant per les branques. La que s'està anant, la que s'està escapant, és la final de moment de la divisió d'honor masculina, que fa pinta que no tindrà massa història. De moment, el Keio Natació Sabadell pràcticament no va poder fer ombra a l'Atlètic Barceloneta en el primer partit. Derrota clara, 17-8, i els mariners, que són a un sol pas, es diu aviat, de la que seria la seva 20a lliga consecutiva.
Des del 2006 fins aquest 2025 serien 20 lligues consecutives per l'Atlètic Barceloneta, que està un pas per sobre de la resta, per no dir fins i tot dos passos. I això que van sorprendre, els de Quim Colet, a la piscina de Sant Sebastià, van marcar dos gols així ràpids de sortides, van posar 0-2, van pensar, home, igual avui tenim alguna sorpresa. Però no va ser així. De fet, va aguantar el club fins al descans. 5-3 era el marcador del descans, gràcies sobretot a les aturades d'Edu Lorrio. A partir d'allà va ser un autèntic vendaval del Barceloneta, que va marcar 7 gols al tercer quart, pràcticament en tots els seus atacs, i va sentenciar aquest primer punt de la final. La gran diferència entre tots dos, com posava de manifest el tècnic Quim Colet, doncs el fons d'armari d'un equip i de l'altre.
així com altres vegades començàvem encaixant i ja d'alguna manera ho veiem, ja començàvem a veure un mur massa gran. Aquesta vegada la veritat és que han començat la mar de bé, ens hem sigut capaços de posar-nos a 2-0, val? Jo crec que fins a la mitja part doncs, hem estat bé, a part que hem estat en el partit, ens ha faltat una mica de cert, potser, però després a la que roden, a la que els canvis, etcètera, ho notem molt, no?
El fons d'armari realment es nota molt, Adri, fins al punt que al final l'Atlètic Barcelonet es pot permetre el luxe de deixar jugadors fora de la convocatòria. És el cas de Marc Valls, d'un dels seus golejadors, l'ex del CNB. En canvi, va patir molt el club quan jugadors com Alex Bowen o Javi Bustos van veure la tercera expulsió a la segona meitat i la rotació del club es va fer encara més curta. I encara més complicat serà el segon partit, perquè continua sent baixa l'alemany Finchuetze. Això obliga que el joveníssim de només 16 anys, Thiago Carrió, sigui a la convocatòria. I a més tampoc hi serà el mateix Bowen, que ha de ser pare per primera vegada en els pròxims dies i per tant es perd aquest segon compromís de la final. Amb tot, estem davant d'una setmana neta per preparar aquest partit, perquè no juga fins diumenge, mentre que el Barceloneta ha de jugar Champions demà ha de jugar Champions davant el Savona. Tot i aquesta diferència entre un equip i l'altre, diu Colet que això no hauria de ser necessàriament positiu.
Espero que no se'ns faci llarga, m'entens? Evidentment, podem recuperar nosaltres aquesta setmana, vam tenir un partit molt exigent dimecres, val? No és cap excusa, evidentment, però bé, segurament ens anirà bé per recuperar una miqueta d'aquesta setmana de dos partits molt exigents, però espero que no se'ns faci llarga l'espera també.
Doncs diu Colet que espera que no se li faci llarga aquesta setmana, però com diem, molt condicionat a aquest segon partit per les baixes que tindrà el Keyo Natació Sabadell i que, home, doncs fa pensar, tant de bo hi hagi tercer partit, però que la final s'hauria de resoldre aquest diumenge a les dues, aquest segon enfrontament a Can Llong, en un dia, per cert, Adrien, que hi haurà doblet. Mal dia perquè fiquin aquest doblet, perquè a les 12, a la mateixa hora que l'Eibar ve Sabadell, es juga el primer partit de la final femenina, aquesta revenja de la final perduda a la Champions als últims segons, entre l'Astralpool Natació Sabadell femení i el Sant Andreu.
Doncs, déu-n'hi-do, la matinal que tindrem diumenge...
Això és una barbaritat.
T'anava a comentar alguna cosa ara i se m'ha passat absolutament, eh? Ah, sí, el baby boom. Hi ha un baby boom, no?, al Club Natació Sabadell.
Sí,
portem una setmana de parlar la crida, el missatge reivindicatiu a la festa de l'esport de la Maica Garcia, que està embarassada, la Judit Forca, que crec que encara no ha estat mare, però està al caure la criatura.
Això estava mirant, crec que sortia de comptes ara, aquesta setmana.
Crec que avui mateix, em sembla, no?
Sí, avui, demà, sí.
L'Àlex Bowen, l'Edu Lorrio...
Sí.
Tenim futbolistes per donar i per vendre.
Edu Lorrio li coincideix amb el Mundial de Singapur d'aquest estiu. Sí, Judit Forca, que ha de ser mare per primer cop en els pròxims dies. Maica Garcia, que ho serà més ja cap a finals d'estiu, principis de tardor. Per tant, sí, estan allò entretinguts a l'aiguajocs del Club Natació Sabadell.
Gràcies, Víctor, i fins ara.
Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Més natació Sabadell, en aquest cas natació Sabadell de futbol sala masculí, que ho té més fumut per poder passar ronda al play-off, si més no, més que el centre d'esports Sabadell. També ha de fer els deures fora de casa, però són bastant més complicats aquests de fer. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Bàsicament, l'equip nadador haurà de guanyar de 4 gols o més a la pista d'Indústries B si vol classificar-s'hi després de caure per 1-4 al partit d'anada. Per tant, la diferència a jugar és bastant més bèstia.
Sí, i a més és que li passa exactament el mateix que al Sabadell, és a dir, que el club va quedar pitjor classificat a la fase regular de segona B que el rival i, per tant, també ha de guanyar l'eliminatòria. No li val empatar-la i no hi hauria penals. Per tant, situació molt complicada pels de Jordi Marín, que, com deies, Adri, dissabte van caure 1-4 a casa al Pavelló Nord i es va veure clarament superat l'equip a la primera meitat i li va tocar anar a remolc tot el partit. L'entrenador, Jordi Marín, reconeix que el seu Natació Sabadell no va tenir la millor actuació.
No ha estat un bon partit nostre avui, ens han apretat molt, ens han estat molt a sobre individualment i no hem pogut fer el nostre joc que venim fent els últims partits. Crec que ells han estat molt bé i això ha ajudat a que la primera part nostra, pues, no, no sigui la millor. La segona crec que hem tingut ocasions per marcar, però la finalització no ha sigut el millor i en aquest tipus de partits no aprofitar els moments bons, doncs es nota el marcador després.
Una mica adormit estava el club a la primera meitat. A la segona, com deia Marín, partit més obert, però amb el club fallant totes les ocasions que va tenir i, en canvi, els colomencs sí que van aprofitar algunes de les seves i l'estocada va ser el definitiu 1-4, a pocs instants perquè sonés la botzina final, que va arribar des del punt del doble penal.
Realment vas pensant en no encaixar un gol més, que potser sí que podria ser més decisiu. Els últims metres avui, quizá ens ha faltat aquest segon de rapidez que han tingut els últims partits. També el rival doncs, ha ficat de la seva part i no ens ha deixat xutar. I tal com dius, no hem tingut les millors decisions a dalt. I quan hem finalitzat, doncs no ho hem fet amb la qualitat suficient com per marcar gol en aquest tipus de partits.
I per acabar de rematar una tarda molt grisa, Adri, Llamas, Àlex Llamas, va acabar tocat i, sobretot, Raúl Martín va haver de ser substituït encara a la primera meitat per una lesió a l'espatlla i veurem si està disponible o no de cara a la tornada. En la part positiva, per cert, deixa'm destacar, i per seguir fent la comparativa una mica amb el centre d'esports, que ens quedem amb el bon ambient a les graderies, molt bona presència de públic al Pavelló Nord, tant d'aficionats del club com també de l'Indústries B, però sobretot de la part local. La llàstima és que tampoc es va saber aprofitar i dissabte tocarà fer una gesta a Santa Coloma contra un equip que, recordem, ha estat capaç de batre el Natació Sabadell en els tres duels que s'han donat entre ambdós conjunts.
Doncs molt haurà de suar. El club, si vol, continuar amb opcions en aquest play-off d'ascens. Si em deixes fer fins i tot la comparativa, no sé si l'Àlex Llamas és el Miguelete del Club Natació Sabadell, per això d'arribar tocat al partit de tornada. En canvi, Parc, el futbol sala Sabadell femení, que ara sí que sí, ja és a res, a un passet d'assolir per fi l'ascens a segona nacional.
Sí, i fins i tot aquest ascens es podria haver produït diumenge si el Mataró hagués punxat contra l'Indústries, però va acabar guanyant i caldrà esperar a les dues últimes jornades de Lliga, però vaja, que les creualtenques ho tenen tot de cara. Tant que fins i tot el tècnic Xavi Muñoz, tan prudent que sempre és ell, Adri, setmana rere setmana, ho veu així de prop.
Nosaltres només necessitem un punt de dos partits. Un juguem a Manlleu contra l'últim, que ja ha baixat, i l'altre juguem a casa contra Casserres, un equip molt bo, però que és un punt amb dos partits, només empatar, que ho tenim molt a l'abast.
Doncs això, un punt i ja estaria aquest ascens, amb això seria suficient per certificar aquest retorn a la segona nacional, i tot després de no fallar el passat cap de setmana, per cert, i derrotar l'Arenys de Munt per un contundent 10-2 a casa.
Hem aconseguit que pràcticament no passessin al mig del camp, no fessin jugar d'estratègia, I la pilota no la tinguessin gaire. O sigui, el que els he demanat a les jugadores ho han complert a la perfecció, que era evitar la seva primera embestida i que es posessin per davant el marcador.
Temporada, Adri, per emmarcar de les arlequinades a la Divisió d'Honor Catalana. Recordem, invictes, 66 punts de 72 possibles, i això, a tot just un passet molt petit de tornar a plata.
Doncs a un puntet d'ascendir, i si no, fins i tot encara quedaria la carta que punxés el seu rival més directe, però vaja, se'm fa molt difícil d'imaginar que després d'una temporada pràcticament immaculada l'equip creualtenc ho desaprofiti amb aquests dos partits que repassava el Xavier Muñoz, i a més, Parc, que es traurien l'espina, que segur que tenen ben clavada, de l'any passat, que van fer una temporada gairebé igual de regular i que en un moment donat van perdre aquesta plaça de privilegi, quan més mal fa, no?, a última hora. Per tant, seria com treure's una espina.
Sí, van quedar per darrere, recorda-ho, de les Glòries, de Linyola, que finalment li van guanyar la partida a 3, que tenien els 3 equips la temporada passada en aquesta Divisió d'Honor Catalana. Enguany ha estat el Mataró el que ha estat resistint aquesta batalla per aquesta primera i única plaça que hi ha d'ascens en aquesta categoria. Per sort, enguany sembla que les creualtenques sí que resistiran i que s'enduran el premi, i per fi, uns anys després, tornarem a veure l'equip de Xavi Muñoz a la categoria de plata.
Gràcies, Parquito, abraçada.
Fins ara, Adri.
Acabem amb informacions en format més breu. Comencem amb squash. Iker Pajares ha quedat eliminat a les primeres de canvi del Mundial de Chicago. El del tenis Sabadell es va veure sorprès en 70 minuts de joc pel jove Melville Chanimanico. Després de dos jocs inicials molt igualats, un per cadascun, el francès es va imposar en els dos següents per 11 a 6 i 11 a 7. A més, els hispanos d'handbol s'han classificat per l'europeu del 2026. Espanya ha quedat
primera al preeuropeu gràcies als triomfs a Osca, a l'Aragó, per 29-33 contra Itàlia i 41-25 contra Letònia. Atenció amb la dada, eh? Els sabadellencs Aleix Gómez, Dani Fernández i Ian Tarrafeta van signar 23 dels 74 gols de l'equip de Jordi Rivera en aquests dos enfrontaments. Més en vol, concretament aquesta nit, l'OAR Gràcia Atlètic, el filial del conjunt verd i blanc, disputa avui a 3:15 al carrer Bocaccio els vuitens de final de la Copa Catalana, després de desfer-se del Gavà per 24-31 a la primera eliminatòria, la ronda prèvia. Les gracienques s'enfrontaran al Sant Joan d'Espí, equip de plata, una categoria per sobre i, per tant, rival del primer equip gracienc. A la mateixa ronda, el primer equip, precisament, les noies de Carol Carmona, rebran dimarts, un cop passin les fases d'ascens de Saragossa, ja en parlarem durant la setmana, al Garbí de Palafrugell. I acabem amb un apunt d'atletisme perquè Marc Otero i Mamen del Castillo s'han imposat a la 13a cursa del Rodal. L'atleta de la Joventut Atlètica Sabadell va revalidar el títol de l'any passat, superant en 39 segons a Jordi Gascón del Club Natació Sabadell. Poc més d'una seixantena de participants van completar el traçat de gairebé 11 quilòmetres amb sortida i arribada, com és habitual, a l'estadi Josep Molins, a l'anella esportiva de Sant Oleguer. I els últims segons del programa, com gairebé sempre, els aprofitem per repassar què tindrem demà aquí a l'Hotel Suís, amb un informe estadístic sobre el rendiment del centre d'esports a les portes d'arribar a Ipurua, amb la roda de premsa en directe del porter lloretenc Gianni Casado, que parla a 1:15 del migdia, després de la primera sessió d'entrenament de l'equip de David Movilla. També amb el Sabadell femení, que ja acarona ja no només l'ascens, que aquest ja està celebrat i homenatjades com es mereixien en la prèvia del Sabadell i Barber a la Nova Creu Alta, sinó també el títol de Lliga. I a més de tot això, l'Òscar Salguero, que ha aconseguit la mínima pel Mundial de Natació Adaptada, una mica d'embol amb el que succeeixi, per exemple, avui en aquesta Copa Catalana que comentàvem ara, i també segona catalana amb les opcions de permanència a Barberà d'una sabadellenca que va ser golejada per sorpresa a casa contra el Can Rull, Rómulo Tronchoni, malgrat que els arlequinats ja havien descendit, i amb un protagonista, Javi Marcos. Demà l'escoltem, hat-trick pel Can Rull en només 45 minuts. Això demà a la una i amb actualització del ritme d'entrades venudes per l'afició arlequinada de cara al partit de diumenge a les 12 a Ipurua. Ara ens actualitzem de les notícies aquí a Sabadell amb la Núria García, al Departament d'Informatius i al control de sol Toni González. Que vagi molt bé, bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.